Un any després de l'inici de la guerra a Ucraïna, la Fundació del Convent de Santa Clara, liderada per Sor Lucía Caram i Missatgers per la Pau, amb el Padre Ángel, s'han aliat per construir un hospital de campanya a la mateixa Ucraïna, per atendre doncs, els ferits de la guerra. Sor Lucía i l'organització Missatgers per la Pau fa temps que treballen per crear aquests corredors humanitaris per portar persones malaltes i també ferides d'Ucraïna cap a casa nostra, cap a Catalunya, perquè siguin ateses en centres sanitaris catalans i després, un cop recuperats, els tornen a Ucraïna. De fet, demà mateix, Sor Lucía Caram tornarà a Kyiv amb aquest objectiu. Ara, però, les dues organitzacions volen fer un pas endavant i crear, com us estem explicant, un hospital de campanya. Sor Lucía Caram, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Sor Lucía, com estem?
Bé, molt bé. Pues acabem de presentar un nou repte perquè després d'un any de guerra tenim la ferida oberta. Som conscients que la guerra està dessagnant a tot un país i que cal portar ajuda humanitària, i això ens mobilitza un cop més a aixecar la veu i buscar sumar sinergies amb tothom. Per tant, és com que tenim un imperatiu moral urgent d'anar, de construir aquest hospital i de demanar a tothom que se sensibilitzi amb aquesta causa que és essencial. Jo crec que no és una qüestió d'opció. Jo crec que és una obligació ser solidaris en aquest moment, perquè no podem suportar el sofriment de la gent.
De fet, aquest mateix matí heu presentat aquesta campanya, Sor Lucía, no? Reto Hospital de Campanya, juntament amb el Padre Ángel, us veiem, com dèiem, aquest mateix matí. Comentàveu que Ucraïna ha perdut una generació. Com ens hem d'imaginar Ucraïna uns anys després, un any després de l'inici de la guerra?
Mira, jo hi ha una imatge que a mi em crida molt l'atenció cada cop que vaig ara, i és que veus moltes dones, nens, gent gran, però cada cop veus menys homes, gent d'una determinada edat, i després quan vas als hospitals veus habitacions que eren per una persona que hi ha 5, 6, després hi ha passadissos que veus molts joves que estan en la mirada perduda. Nosaltres hem portat molts joves que estaven mutilats aquí. Molts dels que els ferits que han tornat al poc temps ens assabentem de que estan en un psiquiàtric. Ucraïna ha perdut una generació i no sé si perdrà dues generacions. Han començat a cridar a més gent a les files. La guerra està sent virulenta. Els ferits ens deien en l'últim viatge que va ser fa 3 setmanes en Kyiv que la guerra és molt cruenta i molt cruel, que en el cos a cos, en Soledad i en Bakhmut hi ha molta crueldat i molt ensenyament. Hem vist els cossos dels destrossats, no només pels missils, sinó per la lluita cos a cos i amb l'ensenyament, no? I ells mateixos ens diuen, moltes vegades veus si trobes amb companys nostres que queden tirats al carrer o en el camp de batalla i és impossible que vingui algú a rescatar-los, o quan ja arriben és massa tard. Jo crec que hi ha molt dolor, molta desesperació, i la majoria dels ferits ens expliquen que per les nits es desperten cridant, revivint tot això que han vist i que han viscut. Nosaltres hem portat aquí algunes víctimes d'aquesta guerra, per exemple, per fer una recuperació en el Vall d'Hebron, i bàsicament era portar-los perquè poguéssim dormir. Hi ha algun jove de 19 anys, per exemple, Oleski, que va entrar a l'exèrcit amb 18 anys i en el mes de desembre de l'any passat, i al mes de febrer, quan va començar la guerra, va haver volat pels aires al seu millor amic i estava en Gerson, i la seva família estava en la zona ocupada. Per tant, te vas a lluitar, te vas a l'exèrcit, encara no havia començat la guerra, com si diguéssim, veus que mor el teu millor amic, que la onda expansiva impacta en el teu cos, comença a perdre l'equilibri i porta tot un any lluitant en el lloc on està la seva família, a la que no pot veure perquè està en territori ocupat, i el portem aquí per intentar que dormi. I ara l'hem tornat allà al seu país i està perdut, desorientat. Això és el panorama de lo que veiem. Imagina. Molts joves han mort, però hi ha molts joves i moltes famílies molt trists. Anar al cementiri i veure tantes làpides de gent jove i tantes mares i tants fills orfes que estan allà, és que no podem fer una altra cosa. Cada vida és important, cada vida compta per nosaltres, i per això hem dit, si intentarem, tant de bo poguéssim anar al mateix ritme que estan portant les armes de portar ajuda humanitària. Però al començament tothom s'abocava, I és veritat que la situació aquí és difícil, que hi ha altres catàstrofes i que ens hem de repartir,
Clar.
però l'ajuda ha baixat moltíssim i Ucraïna s'està dessagnant. S'està dessagnant i fa molta pena.
Sor Lucía també, ara ho ve, ho narraves molt i molt bé, des de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna, l'equip de, el vostre equip doncs, ha acollit més d'un miler de refugiats. Un 30% ha tornat a Ucraïna, però la resta s'han quedat a casa nostra i a altres parts de l'estat espanyol. Clar, durant aquest any Manresa s'ha convertit justament en això, no, Sor Lucía, en una ciutat d'acollida.
Sí, nosaltres per exemple tenim una classe de castellà i de català amb 40 dones. La majoria d'aquestes dones estan treballant i estan treballant per poder ajudar d'alguna manera al seu país. Vam tenir un programa d'acollida amb 53 famílies que acollien a famílies i ja al mes de setembre ho hem tancat aquest programa perquè hem aconseguit que les persones puguin o trobar feina o anar a pisos que la Fundació també ha aconseguit. Nosaltres des del primer moment teníem clar que nosaltres no anaven a recollir persones o recollir refugiats, sinó que anaven a acollir persones, no? I per això, jo crec que durant tot aquest any d'haver estat tractant amb ells, d'haver pogut portar també, a més dels ferits, malalts oncològics, s'ha creat un vincle molt, 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 molt fort amb ells, no? La seva causa, la seva lluita és la nostra i per això estem al seu costat. Jo vaig anar primer en una furgoneta, vaig portar 6 persones, 3 adults i 3 nens, i després immediatament vaig anar amb Open Arms 2 vegades, però després vaig fer els corredors humanitaris que es va sumar el Padre Ángel, van estar també en un moment la gent de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, i hem fet, jo, aquest serà el viatge número 16, i amb el Padre Ángel i la Fundació del Convent hem dit que bueno, nosaltres continuarem amb aquest repte que és construir, comprar un hospital de campanya per salvar les vides, perquè ja són part de la nostra família, ja no són xifres ni són estadístiques. Haver acollit 1.000 persones significa que han entrat en el nostre cor, que han posat la nostra vida potes en l'aire i que la seva causa és la nostra, no?
Totalment.
Per això no tenim por i ens anem a Kiev i anem a portar ajuda humanitària, però des de Kiev volem lançar de nou el repte que hem lançat avui. En la roda de premsa ens han acompanyat algun dels ferits, que són els primers que van portar en el mes d'abril, gent que està mutilada, i el seu clam i la seva paraula ens ha de mobilitzar perquè podia ser un germà, un fill, perquè estan, bueno, estem molt a prop. La guerra,
és que
sabem com canvia la situació d'un dia per un altre.
Clar, tu mateixa ho estaves dient, Sor Lucía, estem davant d'una guerra dura i cruel un any després i tot això està passant a 3 hores d'avió. Si algú ens està escoltant i vol ajudar al projecte que heu presentat avui juntament amb el Padre Ángel, què han de fer, què hem de fer?
Bé, jo penso primer és ajudar-nos a comprar aquest hospital de campanya. Nosaltres tenim un visum, el 05122, o entrar a un número de compte de la Fundació del Convent de Santa Clara i fer una aportació i posar que és per l'hospital de campanya, no? Per una banda, és jo. Per altra banda, estem buscant també generadores, no? Perquè també per a l'hospital de campanya es necessitarem, però Ucraïna també s'està dessagnant, però s'està morint de fred també, no? I ens hem centrat en aquestes dos vessants, no? Per tant, si algú té generadores, que ens ho faci arribar, però sobretot que ens ajudin a poder comprar aquest hospital de campanya que ens costa quasi 2 milions i estem movent cel i terra, però pensem que si en un any hem pogut enviar 84 ambulàncies, equips de reanimació, desfibriladors, aconseguirem en 2 mesos aquest hospital de campanya. Per tant, jo si d'alguna manera puc dir que demano, suplico, imploro que tots els que ens estiguin escoltant que comparteixin les seves xarxes, que truquin als seus amics, que deixin que aquest missatge impacti en els seus cors i que s'entenguin que molta gent petita, en lloc petit, fem coses petites, podem canviar el món, no? I entre tots, tant de bo puguem construir aquest hospital que salvarà vides. Amb els quiròfans d'aquest hospital, cada dia es poden operar entre 15 i 20 persones. Són 15 i 20 persones que se salven. En 2 dies estan estabilitzades, poden anar entrant cada cop més gent, no? És molta gent, són moltes vides, i per això volem explicar-ho, perquè no ens quedem amb les xifres, que pot ser una cosa anecdòtica. Nosaltres ens quedem amb les persones.
Està claríssim, Sor Lucía. Perdona, no sé si ho has dit. A on estarà situat aquest hospital? I deies que en 2 mesos ja pot començar a funcionar?
Si aconseguim els diners, la idea és que sí, perquè aquests hospitals es poden muntar un cop que els encarreguem. Si aconseguim muntar un hospital inflable, això es poden muntar en 48
D'acord.
hores. I si no, si són els tràilers, ens costa una mica més de que ho puguin tenir a punt, però es poden traslladar d'un lloc a un altre, que aquesta seria una mica la idea. La idea és que puguin estar molt a prop dels fronts diferents, en la zona de Kherson, en la zona de Bakhmut, la zona de Soledad, Zaporizhia, acostant-se als llocs on hi ha atacs. I a vegades els atacs van a les poblacions civils de ciutats que no ens imaginem. Per tant, el que es necessita és que hi hagi mobilitat, perquè aquesta guerra és la bogeria d'un dictador que en qualsevol moment dispara per un lloc o per un altre.
Sor Lucía, tu només uns dies després de l'esclat d'aquesta guerra, que deies una guerra boja, tu ja eres a la frontera amb Moldàvia per acollir refugiats. Des de llavors també ens has explicat ara que hi has anat... De fet, ara aquesta serà la setzena vegada, no?, que
Sí.
vas cap a Kíev. Clar, després d'un any estem davant d'una guerra que es pot acabar normalitzant.
Jo crec que sí, i em temo que s'ha normalitzat bastant per l'opinió pública general. Jo crec que el recordar que fa un any que està passant això farà que ens tornem a activar, però tenim una memòria molt feble, perquè també tenim una situació que aquí no és fàcil, perquè també tenim moltes situacions en el món que en aquest moment són també dramàtiques. Turquia, Síria, el que està passant. Síria, el problema que ha patit amb el tema del bloqueig i la dificultat perquè arribés l'ajuda humanitària. Doncs tenim moltíssimes situacions que ens mantenen d'alguna manera, ens distreuen, i és normal, no tenim capacitat per mantenir l'atenció en moltes coses. Per això nosaltres intentem ser memòria, almenys d'aquest conflicte en el que estem. Mentrestant, el Padre Àngel continua en la seva fundació, amb tots els projectes, i nosaltres en Manresa continuem acollint refugiats d'Afganistan, de Síria, de Colòmbia, de Veneçuela, seguim amb el Banc d'Aliments, seguim amb els pisos, i en aquest moment estem gestionant, incloent el refugiat que tenim, 58 pisos en la fundació. I tenim molta gent que ha començat a treballar, han sortit de les famílies en les que estaven i han pogut llogar el seu pis, no? Bueno, pues això ha sigut gràcies a que ho hem anat explicant i, per tant, ho continuarem explicant perquè sempre hi ha gent que està disponible per
Per
ajudar i
ajudar.
jo crec que aquesta ha estat la clau d'aquest projecte.
Què t'ha ensenyat a tu aquesta guerra, Sor Lucía?
Que la pau és molt fràgil i que els humans són capaços de lo millor i de lo pitjor. Des del primer dia en la frontera, quan veia algun jove que entrava al país arrossegant la seva maleta perquè anava a la guerra, em feia moltíssima pena. Des d'escoltar molts nois que volien sortir però que amb 18 anys no són lliures per sortir del seu país, valorar el que és la llibertat i després veure el que és la crueltat dels que estaven en la frontera buscant persones i el tràfic de persones, però, per altra banda, la crueltat i l'ensenyament que he vist al costat dels ferits, escoltant el seu relat. Escoltar els que han estat presos durant 6 mesos, que han perdut 30, 40, 60 quilos, que no li donaven un minut per menjar i que només es mantenia el record dels seus fills per superar la situació en la que estava. Penso que són molt afortunats, hem de ser agraïts amb tot el que som i amb el que tenim, i hem de ser artesans per tenir cura de la pau, perquè en qualsevol moment la violència també engendra violència.
Sor Lucía, caram, moltes gràcies per haver-nos presentat també aquesta gran campanya, Repte Hospital de Campanya, una iniciativa dirigida a construir aquest hospital de campanya a Ucraïna. Ja sabeu, una iniciativa de Sor Lucía Caram que ens ho ha explicat tenir també avui aquí al matí a Ràdio Estel, al costat del Padre Àngel. Sor Lucía, bona feina, que vagi molt i molt bé, molts ànims.
Moltíssimes gràcies, us agraeixo també que us feu ressò i també agraeixo a Trevia que ens ha ajudat a posar el missatge també en veu més alta perquè arribi a tothom.
Doncs aquests els altaveus, sens dubte, també des d'aquesta casa. Sor Lucía, una abraçada forta.
Gràcies.
Doncs mireu, ja sabeu, com ha explicat Sor Lucía Caram, si voleu contribuir, si voleu ajudar, si justament un any després d'aquesta guerra, com deia Sor Lucía, dura, cruel, boja, Ucraïna, ho podeu fer ajudant a Sor Lucía Caram i al Padre Àngel amb aquest bízum al 05-122. 05-122, també podeu fer una ullada, si aneu directament o bé a Fundació del Convent de Santa Clara o també a l'Associació Mensajeros de la Paz.